Aneu estressats, aneu estressades. Us heu plantejat mai si arribareu a vells o a velles amb aquest nivell de vida que porteu? Aquí també m'incloc jo, eh? Marta Linares, què tal, com estàs?
Molt bé, com tu dius, més o menys.
Escolta'm, som prou conscients de les conseqüències de l'estrès pel nostre cervell?
Moltes vegades no. O sigui, jo diria que és relativament nou, perquè es parla més de la neurociència. La neurociència ha estat una de les revolucions més grans a l'hora de posar en connexió cervell i emocions. Tu pensa que sempre s'ha intuït, no? Mente sana, incorpore sano,
sí, sí.
Però no hi havia una visió tan global on no hi havia uns estudis, perquè s'ha investigat molt, la investigació és una mica la cobra, vies, no? I amplia coneixements. Aleshores, és relativament jove la idea aquesta que implanta la neurociència, que és l'aspecte aquest de com, i comprovar-ho, no només intuir-ho, com les emocions tenen un impacte en el nostre cervell i en el nostre cos. D'alguna manera, a partir d'aquí, és una mica on s'han fet tots aquests estudis i s'han descobert que hi ha aspectes com, per exemple, el cortisol, que és un element molt important i relacionat amb el que és l'estrès i com aquest acaba generant una cascada d'efectes secundaris, a vegades a nivell cognitiu i a vegades a nivell somàtic o
físic.
Físic, exacte. Clar, quina implicació té? Com apareix aquesta pujada de cortisol amb l'estrès? És a dir, el cortisol és bo amb nosaltres perquè és el que ens ajuda, és el que fa un pic d'activació perquè nosaltres puguem començar el dia, i després, si el tenim ben ajustat, hauria de fer una davallada en el cicle de la nit per poder arribar a dormir bé.
És com l'estàrter dels cotxes, això.
Ah, exacte. Majoria. Correcte, Joel. Clar, què passa quan a mi m'apuja l'estrès? L'estrès pot ser causat per molts motius. A vegades el més significatiu és el laboral. Sobrecàrrega la feina, hores de feina, però a vegades també pot ser domèstic, de com organitzo, conciliació familiar, algun problema dintre de la dinàmica familiar. A vegades l'estrès també ve esdevingut per problemes de relacions, d'amor, de... Per tant, què passa? Bé, doncs aquest cortisol avisa el nostre... amb l'estrès aquest cortisol s'activa i comença a enviar un missatge a unes àrees determinades del nostre cervell en les que ens posen en alerta. Si és una situació transitòria, no hi ha problema, l'hem resolt. Però què passa si aquesta situació és sostinguda en el temps? I si és progressiva, que és una mica com apareixen aquests quadres, no? Doncs que acabes com fent una intoxicació, d'aquest cortisol. I què genera això? Això moltes vegades, jo ho estic explicant amb molta consciència, però això moltes persones, i si algú ens està escoltant, no tenim aquest metanàlisi en el moment en què ens està passant això, no? És igual com que si tu vas per un carreró estret i t'agafa por, jo sé com funciona l'ansietat, jo sé on se m'activa, però jo en aquell moment no faig aquell metanàlisi, no? Per tant, està bé parlar-ho des d'aquesta dimensió perquè molts entendran algunes reaccions. Què passa quan tu tens com una intoxicació d'aquest aspecte, d'aquest cortisol? Doncs que, evidentment, comença a desestabilitzar una mica aquest ecosistema de l'oxitocina baixa, la dopamina baixa, la serotonina. Aquests són elements imprescindibles per la felicitat i per la motivació.
Val.
Per tant, aquests s'alteren, ell puja, i a més això fa que el nostre cos comenci a tenir sensacions de... com de he de resoldre un problema, estem en una situació de perill, i què passa? Doncs que la sang flueix diferent, el cor batega diferent, hi ha persones que poden començar a sentir alguna taquicàrdia, hi ha persones que poden començar a sentir dolors de mal de panxa, sensació de nàusea, sembla que se m'adorm més aquest tros de la cara, sembla que tinc una mica de visió borrosa, sembla que m'acau més el cabell, sembla que m'ha sortit un eczema, sembla que no puc dormir.
I tot això ve del cervell.
Tot això primer s'ha de fer una consulta amb el metge de capçalera, però moltes vegades totes aquestes proves surten normals, per analítiques, avaluacions d'especialistes. Mm. Quan tot això surt normal, això vol dir que es descarta que aquell quadre, aquells símptomes que tu presentes siguin causats per un problema que en diem orgànic i passa a ser una malaltia funcional. Hi ha un mal funcionament, tot està bé, però algú no funciona bé amb tu, que normalment és a nivell psicològic, i això està tenint un impacte negatiu en el teu cos. També pot ser a nivell cognitiu. Hi ha persones que diuen tinc més lapsos, em costa organitzar-me, no me'n recordo tant de les coses, a vegades vull dir una cosa i no em surt. Per què? Doncs perquè aquest sistema nerviós central queda com més fatigat, queda com més sobrecarregat, aleshores no treballa d'una manera tan àgil. Per tant, l'estrès té un impacte en el nostre sistema nerviós central i dona una mala senyal, pot donar una mala senyal a nivell físic, a nivell del nostre cos. I començar a canviar hàbits. Doncs no tinc temps de menjar o se m'atenca l'estómac, no menjo, o al contrari. O, per exemple, clar, què passa amb la corba aquella que et deia del cortisol? Que moltes vegades aquestes persones que ja tenen com aquesta intoxicació perquè tenen un estrès molt elevat, que no tothom ho sap identificar, perquè molts normalitzem els nostres estils de vida, eh? És arrel de que et passa alguna cosa que dius no pot ser, i amb molta gent has de treballar, és que això té un component d'això. No, i sí, hi ha un component moltes vegades. Clar, què passa amb aquell cortisol que si actua de manera saludable al dematí estàs actiu i a la tarda es baixa? Doncs estàs al revés. Tens aquelles persones que et diuen és que a mi m'acosta molt aixecar-me, és que jo estic molt cansat al dematí i en canvi al vespre jo no em puc dormir. Hem invertit allò que ens ajuda a nivell de sistema circadià, aquest rellotge se'ns ha afectat i l'estrès sol ser un dels components més importants. Per tant, hi ha una afectació en el nostre sistema nerviós central i allò pot començar a donar ordres errònies al nostre cos. De fet, hi ha molts estudis en què es veu com l'estrès pot arribar a afectar, per exemple, el nostre sistema immunitari. El nostre sistema immunitari és una sèrie d'accions que es posen en guàrdia quan reben un virus, una bactèria o un agent extern, no? O intern, que comença a treballar malament per detectar-ho i afrontar-ho. Clar, l'estrès fa que el nostre cos estigui en un estat d'hipervigilància i moltes vegades després el nostre sistema immunitari no està reactiu a resoldre algun atac víric, bacterià o d'altres orígens, infecciosos, etc, que ens estan atacant. Per tant, l'estrès i el nostre sistema immunitari també està estudiat que tenen una repercussió molt important. Hi ha altres malalties, en les que ja no m'atreveixo tant a parlar perquè encara estan en estudi, però que parlen de com influencia l'estrès en determinades malalties. De quines no m'atreveixo a parlar tant perquè no estan tan clares, però que estan en curs, doncs moltes vegades els processos inflamatoris, no? O moltes vegades aspectes vinculats als dolors crònics, o moltes vegades fins i tot estan iniciant algun estudi amb si les cèl·lules cancerígenes tenen una reacció negativa a un estímul com és un aspecte com és l'estrès. Vull dir que, evidentment, ens ha de preocupar. L'estrès és, no sé, ens hem instal·lat en un moment en què sembla que l'estrès ens és saludable. De fet, ens sembla hasta molt cool moltes vegades l'estrès, no? És que jo vaig de bòlit, és que jo vaig de tal,
sí,
no?
Sí, sí, és veritat.
I és clar...
I a vegades pagaríem, per donar tant de bòlit.
Clar, vull dir que, aleshores... Sí que està bé tenir una activitat, sí que està bé tenir un motiu, un objectiu, un treball, una socialització, un sentit de motivació, de projecte i de futur, però cada vegada ens estan dient dintre de totes aquestes tasques que tens a la teva agenda, inclou la revisió una mica del teu benestar. No sempre ha de ser un benestar que s'ha de revisar a nivell psicològic, no? Jo penso que No sé si m'atreviria a dir-ho, però tot aquest boom, per exemple, de l'activitat física, running, això té molt a veure amb elements de compensació. Per què? Perquè abans te deia que quan aquest cortisol puja, baixa oxitocina, baixa serotonina, aspectes que són molt importants en processos com és la motivació i la felicitat. L'esport és un ansiolític i un antidepressiu no farmacològic, natural, diguem-ne. L'exercici generes unes endorfines i generes una i et puja l'oxitocina. Aleshores, jo crec que un dels elements que ha estat molt àlgid en aquests temps és una reacció de la societat d'aquest segle a com compenso aquests nivells d'estrès o aquests canvis en com em relaciono amb els altres o amb aquest dèficit de contacte social, no? Penso que, bueno, són maneres de dir com puc ajudar a controlar nivells alts d'estrès. Per exemple, l'esport és una d'elles, que a vegades és córrer, a vegades és caminar, a vegades és natació, vull dir que no tot té que ser anar a córrer, no? Però vull dir que és una de les activitats en les que es veu que sí, igual que la musicoteràpia. Hi ha estudis en què es valora que la musicoteràpia, de fet, d'una manera innata, les persones ja ho tenim això. Ens deixa la nostra parella i ens fotem aquí el Bruce Springsteen o cadascú que li agradi, no? I a més tens com la teva, no? Tens la teva llista de Spotify de quan vas a fer...
Però escolta, Marta, segurament tant tu com jo ens posaríem, si hem de posar alguna cosa d'en Bruce, com a mínim Born in the USA,
sí,
i no ens posaríem de River, no? Posant-se cançons d'amor i d'abandonament i de desamor, que dius, bueno, escolta'm...
Sí, perquè això també crec que té molt a veure a quines profunditats necessites arribar per reaccionar.
Clar.
Hi ha gent que necessita una mica doncs transitar durant un temps, no? per aquestes ferides, no? En canvi, hi ha altres persones que de seguida es posen un límit i diuen, escolta, m'he de sobreposar a aquesta situació. Bueno, l'important és que te'n surtis, si al final has de transitar més o menys.
De fet, aquestes persones que transiten per aquí, ara obrirem un parèntesi, però és que m'ha fet gràcia el que acabes de comentar, perquè probablement moltes d'aquestes persones són les que, ara no sé si encara es fa, però al principi d'haver-hi el Facebook, jo conec persones que es llevaven al matí i posaven, estic trista.
Sí.
I deies...
Sí, i... però què provocava allò?
Ah, no, buscaven que li diguessin guapa, reina...
Un reforç.
Un reforç, sí.
Un reforç.
Sí, 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 sí.
I aquest ha sigut un dels elements, crec jo. Primera, perquè per escrit tu t'atreveixes a comunicar-te d'una manera diferent, més que per escrit, quan és no presencial. Això per un costat. I per l'altre, perquè quan hi ha una mancança... Hi ha un element que és el reforç social, que és el que ens ajuda moltes vegades a tancar per aquella ferida. Per què? Perquè et valida, m'importes, perquè em solidaritzo, perquè empatitzes, no? Jo crec que les xarxes, en gran part, tenen aquest component, no?, de validar i de reforçar. Després hauríem de parlar de si realment són validacions i reforços positius.
Clar, perquè el dia que no hi són...
Exacte.
O sigui, poden ser molt positius, però també són molt addictius.
De fet, hi ha històries. L'altre dia llegia un article en el que parlava que a mi també em sembla bé que comencin a normalitzar i a no només veure la cara A de determinades coses, com aquests influencers parlaven i deien, jo estava a la consulta del meu psicòleg i en aquell moment vaig fer una fotografia perquè darrere tenia una palmereta, tenia un gerro ben mono, em vaig fer allò i jo dintre meu pensava, estàs aquí perquè el teu món interior està destrossat i jo estic projectant felicitat. No? Aquesta dissociació està passant molta factura i ells en comencen a parlar, ells comencen a intentar fer veure, no?, doncs que no tot té aquesta cara de la qual un des de fora es pot engrescar o es pot enamorar.
De fet, aquest és un tema que un dia en podem parlar àmpliament, però amb tota l'arribada de les xarxes dona la sensació que, en certa manera, tothom ha volgut ser una mica estrella de la televisió alguna vegada a la seva vida, no?
Clar, Vull dir, jo penso que a partir d'aquí hi ha molts, hi ha moltes parcel·les, no? En les que deixes anar la teva part artística, fins i tot poètica, perquè ara tots escrivim unes frases més, no?
Vol dir que ens hem de fer mirar una mica, no?
Fotògrafs, també. Perquè ara estem tots amb els filtres i la... No? Però vull dir que sí, sí, també hi ha tota aquesta part de... Però bueno, la creativitat, més enllà de les xarxes, abans parlàvem, la creativitat és molt important en la gestió de l'estrès. Si tu tens un problema i ets creatiu, això vol dir que tu tens molt entrenat aquesta part més frontal del nostre cervell, que el lòbul frontal és el que ens dona la possibilitat de planificar, trobar una solució, buscar estratègies. La creativitat és un element que beneficia molt la resolució de conflictes o la superació de l'estrès, perquè busques una solució, un plan B, que en diem, no? La creativitat és molt important, perquè a més va vinculada a un element imprescindible per superar l'estrès, que és la flexibilitat cognitiva. Si tu ets molt rígid i ets molt, t'instaures, ets molt rígid o molt metòdic o més controlador...
Més quadrat, no?
Més quadrat, t'acosta molt sortir i travessar aquella línia i buscar una solució. Aleshores, tu tens més mal pronòstic a l'hora de, davant d'una frustració o davant d'un conflicte laboral o davant d'una gestió com aquesta, si cognitivament jo tinc un patró més quadrat, més rígid, i tinc poca creativitat, jo tindré més problemes per disminuir els nivells d'estrès. I, per tant, aquell cortisol continuarà molt actiu dintre de nosaltres. Hi han moltes estratègies per intentar disminuir aquest estrès o per afrontar-lo en el moment en què l'has d'afrontar. També no només són tècniques cognitives o psicològiques. Avui en dia també s'estan parlant, com deia abans, de hi han determinats aliments que beneficien, o, per exemple, s'està fent molts estudis de l'omega 3. Sí. Omega 3 com un element molt beneficiador, de molt de benefici en aspectes relacionats amb l'ansietat o amb l'estrès. Això s'està comprovant. Vull dir que d'alguna manera la nostra cultura ha de integrar, ens han de preocupar les emocions, no les hem de banalitzar. Jo sé que cadascú tenim el nostre mètode i està molt bé, no tothom necessita ajuda, però està bé posar-hi un punt d'atenció.
Marta Linares, que bé tenir-te aquí al programa i que ens ho expliquis d'una forma tan, tan didàctica i tan senzilla.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Merci.
Ens veiem aviat.
Va.